Sovint trobem persones, exemples de persones capaces de convertir les dificultats en oportunitats. En aquest context de crisi és clau cercar noves maneres de viure i veure el món, repensar potser una vegada més allò que ens envolta i, en definitiva, se'ns exigeix ser innovadors. Avui, però, als Valors Actius volem parlar de tot això, concretament de com aprofitar la tecnologia per trobar solucions. Axel, què ens portes?
Doncs avui descobrirem el Neil Harbisson, considerat el primer home ciborg. La seva condició visual l'obliga a veure el món en blanc i negre, el que es coneix com a acromatòpsia. El nostre protagonista, però, va burlar aquesta limitació mitjançant la tecnologia, que li permet avui en dia transformar els colors en sons. Abans d'entrar en matèria, però, coneixem-lo una mica més.
Neil Harbisson neix a Londres el 27 de juliol de 1982. Fill de pare irlandès i de mare catalana, creix i viu a Mataró, on estudia piano i belles arts, dues disciplines que l'acompanyaran al llarg de la vida. Als 18 anys es trasllada a Dublín, a Irlanda, on continua amb els seus estudis de piano a la Walton's School of Music. L'any següent és acceptat al Dartington College of Arts d'Anglaterra, on estudia composició i piano. És precisament a Anglaterra on coneix Adam Montandon, un recent llicenciat en cibernètica de la Universitat de Plymouth. Tots dos creen l'Iborg, un sistema cibernètic que Harbisson s'instal·la al cap per poder percebre els colors a través dels sons. Als 21 anys es converteix en el primer home cibernètic després que li reconeguin l'aparell que porta al cap com una part més del seu cos. Actualment no pot veure els colors, però els pot interpretar amb notes musicals mitjançant una pròtesi que no es treu mai del cap i que considera part del seu cos i extensió dels seus sentits.
Als estudis de la xarxa hi tenim el Neil Harbisson. Neil, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
L'Iborg t'ha ajudat a saber de quins colors està pintat l'estudi on avui seus?
Sí, tot, de fet.
Sí?
Tot sona, per tant, tot arreu hi ha color, per tant, sí, sí.
I què t'ha dit?
Bueno, se sent un do sostingut, un fa, que són diferents colors, un tipus de vermell, un tipus de blau... També se sent un groc tronjós que està entre fa sostingut i sol. Molt de color, de fet.
Sona molt de color, bé, aquí sí, a l'estudi. Sí. Escolta'm, explica'ns com funciona, o potser primer què és l'Iborg exactament.
Bueno, és un sensor que tinc davant dels ulls, que s'aguanta com amb una antena que em surt del cap, i al final de l'antena hi ha un xip que tradueix les freqüències de llum de cada color a una freqüència de so. O sigui, el que fa és permetre'm escoltar les freqüències del color. O sigui, no és que hi hagi una escala així arbitrària, sinó és que cada color té un so, o bueno, té una freqüència que correspon a una nota concreta, i llavors jo escolto les notes dels colors.
Neil, quants anys tens tu?
30.
30? I tu veus la vida en blanc i negre des de naixement?
Sí, o sigui, no veig la diferència entre una foto en blanc i negre i una foto en color, o una pel·lícula en blanc i negre o una en color, les veig iguals. Però tampoc sé què és veure en blanc i negre perquè no ho puc comparar amb res. Per tant, per mi la visió sempre ha estat... per mi ha estat normal. El que passa és que m'he vist envoltat de gent que veu el color i doncs per això volia percebre el color d'alguna manera, perquè és impossible ignorar que el color existeix, encara que no el vegis.
Clar, no sé quan eres petit, a partir de quin moment vas poder expressar això.
Bueno, de molt petit sabia que tenia un problema amb els colors, però es pensaven que els confonia, es pensaven que era molt, 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 molt daltònic, però després van veure que no, que era el cromatisme. I llavors va ser als 11 anys que vaig arribar a entendre que hi havia alguna cosa més que no veia. Però tot i així encara és molt difícil saber què no veig.
Clar. No sé si has conegut alguna altra persona com tu.
Sí, sí, sí. És, passa, bueno, és com un de cada 0,0, bueno, un de cada 10, no, un de cada 33.000 homes té acromatòpsia, per tant, al llarg dels anys he anat coneixent gent.
Un de cada, o sigui, una de cada 30.000 persones tenen...
Homes, perquè amb les dones...
Ah, sí? Només
menys,
és homes?
No, amb les dones encara és menys probable, hi ha menys encara.
I escolta'm, les persones que has conegut que també tenien acromatòpsia, veieu coses diferents en aquest sentit?
Bueno, compartíem més que res aquesta exclusió social, perquè el fet de no veure els colors no és un problema, és simplement que et sents exclòs de moltes coses, no? Perquè el color es fa servir a la vida diària per moltes coses, per descriure una persona, per exemple, blue tag, bluetooth, aquestes paraules que ja tenen el nom d'un color, et fa donada que hi ha alguna cosa més que no pots percebre, però de fet no és algo que necessitis veure'l, el que necessites és percebre'l per poder entendre millor de què està parlant la gent, perquè cada dia de la meva vida he sentit algú anomenar un color, per tant, és impossible ignorar que existeix.
Clar, déu-n'hi-do, és que costa fer-se la idea. Clar, estava pensant per què els colors són tan importants, per exemple.
No ho sé, perquè realment és molt estrany, no? Perquè, de fet, és una interferència visual que, en teoria, tothom ho hauria de trobar desagradable. És una llum que distreu i que no fa més que interferir entre la forma i el que arriba al cervell. Però amb el temps la gent ho va trobant agradable, suposo, i doncs va tinguent colors preferits i tot això. No sé, és algo que a mi també em sorprèn perquè té un efecte tan fort a la societat, el color.
Clar, per exemple, els nens petits diuen que la verdura no els hi agrada, no pel gust del menjar, sinó pel color ja.
Sí.
Vull dir que és molt més important potser del que arribem a percebre o a notar, no?, en aquest sentit.
Sí, jo noto que sé que el color afecta moltíssim el dia a dia de les persones i que distreu molt, molt. O sigui, pots fer servir un color per distreure fàcilment o per influenciar una persona. Per exemple, si tens una bicicleta rosa, tens menys possibilitats de que te la robin que si no passis vermella. Depèn del color, pots arribar a fer girar el cap a una persona i que no miri una cosa que potser no vols que vegi. Per tant, realment el color pot afectar molt el comportament dels humans.
Clar, tu gràcies al Leiborg no veus, sinó que escoltes els colors.
Sí, o sigui, jo no volia deixar de veure en blanc i negre, perquè per mi veure en blanc i negre no és un problema, sinó que és la meva manera de veure el món, per tant no el vull canviar, però el que sí que volia era poder percebre els colors d'alguna manera i vam pensar que el so era la millor opció, perquè el color i el so doncs tenen les freqüències en comú, per tant és fàcil fer-hi una relació directa.
Nel, bona tarda. Tinc un dubte, jo, si tot és color per nosaltres, o la nostra realitat és tot en color, si això tu transformes o interpretes en sons, sents constantment sons?
Sí, a no ser que hi hagi negre o blanc o
això no
gris
té so.
Pur.
El blanc i el negre no tenen so?
No.
Perquè tu ja els veus?
Sí, perquè no hi ha cap to. Si l'objecte no té cap to dins del cercle cromàtic, si no té croma, doncs no sonarà.
I t'hi has acostumat?
Sí, al cap de 5 setmanes ja el cervell es va acostumar a escoltar colors constantment, però van ser bastants mals de cap al principi, perquè és una entrada d'informació molt forta, perquè de cop és descobrir tota una nova capa, és la del color, i a través del so. Per tant, vaig tardar unes 5 setmanes a acostumar-me a escoltar color constantment.
Per exemple, el que nosaltres coneixem com a blau, com sona a través de l'Iborg?
Depèn del blau. Jo tinc més de 60 blaus, de to de blau, i doncs també depèn de la saturació del blau, sonarà més alt o més baix, i doncs, bueno, són uns sons, variacions de do, de la nota do, seria.
Clar, però tu has hagut d'aprendre abans cada nota, cada melodia que pertany.
Sí, de la mateixa manera que un nen petit s'aprèn els colors amb els ulls, doncs jo m'he pres els colors amb les orelles.
Clar, i sense la gran formació de música que vas rebre quan eres petit, no sé si ara podries llegir bé aquest Iborg o no té per què.
No té per què. De fet, crec que és molt millor no tindre cap mena de coneixement musical, perquè la música divideix el so en 12 notes, en canvi els colors no estan dividits en 12 notes. Per tant, no és bo tindre una concepció del so com a divisòria, sinó que va bé tindre la contínua. Per tant, jo vaig haver d'oblidar els 12 semitons dins d'una octava per poder percebre millor el color.
No sé si el so de l'entorn, el so ambient, t'afecta d'alguna manera o et complica escoltar, per exemple, no ho sé, un cotxe entenc que sí que el sentiràs, però potser sorolls o sons més fluixos que se't poden passar desapercebuts perquè l'iWork t'interpreta els colors?
Bueno, al principi sí, perquè al principi feia servir les orelles per escoltar els colors, però ara ja fa 2 anys que no, que faig servir l'os. Per tant, jo ara tinc una nova entrada de so que és via òssia. Per tant, el que són els colors m'entren per l'os i els altres sons m'entren per les orelles. Per tant, tinc un nou sentit que és l'oïda òssia. I llavors el so que m'entra per l'os és una vibració que es converteix en so i és com una nova orella. I és un nou sentit, perquè és escoltar a través de l'os. Com tinc dues entrades, una és els sons auditius entren per les orelles i els sons visuals per l'os.
Neil, això ho hem d'explicar molt, molt millor, perquè clar, tu expliques amb aquesta tranquil·litat, no? Al principi el so t'arribava a través de les orelles, que és com avui en dia ens arriba a tots el so, però ara t'arriba a través de l'oïda òssia. Expliquem ben bé què vols dir amb això.
Doncs tenim la sort que l'os transmet so, per tant si poses so en un os, doncs arribarà a l'orella interna, per tant tu pots arribar a escoltar a través d'una entrada de so a través de l'os. O sigui, com un diapasó de música, si te'l poses al cap o en un os del cos, doncs pots arribar a escoltar la nota del diapasó, perquè l'os transmet so.
Clar, i això com t'ho han implantat?
Ara va pressió a darrere el cap, i doncs el xip està pressionant, bueno, la sortida de so del xip està pressionant l'os a darrere el cap, però l'objectiu és que això no vagi a pressió, sinó que vagi ociointegrat. O sigui, l'any que ve hi haurà una operació que serà fer 3 forats al crani i un d'aquests forats serà per fer l'entrada de so directament a dins de l'os i els 2 altres forats seran per aguantar el xip i per aguantar l'antena. Llavors no hi haurà pressió, sinó que serà directament dins de l'os.
Però això s'ha fet ja alguna vegada?
No, per escoltar colors o per escoltar elements visuals no, però per forar un crani, per poder escoltar, sí, amb sords es fan implants que es diuen d'osteointegració, que són per poder escoltar a través de l'os. I, de fet, hi ha animals que també escolten a través de l'os. Els dofins, per exemple, escolten a través de l'os i altres animals que fan servir l'os per escoltar.
I aquesta operació te la farien aquí a Catalunya?
Sí. Sí, sí. Ja ha estat... Sí, sí. Bueno, ja... No, ja ha estat aprovada pel Comitè de Bioètica, però on s'ha d'anunciar públicament quan es faci.
I quan s'anunciï tindràs tot el ressò mediàtic del món, imagino.
Sí, i a més el bo serà que de cop serà una operació oficial i qualsevol persona de qualsevol lloc del món doncs, podrà anar a un hospital a fer-se un implant d'ull electrònic per poder no només escoltar els colors, perquè en el meu cas jo vull escoltar colors, però potser algú vol escoltar altres coses, com... Vull dir, el bo de l'ull electrònic és que pots demanar-li que es percebre qualsevol altra cosa. Clar, ultravioletes, però... infrarojos, paraules,
ai,
obstacles...
Ai, ai, però això és un món que ens anem al món de Matrix, no? Si ja podem escoltar els rajos ultravioletes, les ones...
D'aquí la comissió d'ètica o bioètica, no?
Bueno, jo ja puc escoltar els infrarojos i ultravioletes. Per
sí?
Mi no hi ha cap diferència entre percebre un blau o l'ultravioleta o l'infraroig, perquè tots són colors invisibles per mi. Però per una persona que veu els colors, doncs, li interessarà més no escoltar el blau, sinó escoltar els infrarojos o els ultravioletes, o instal·lar-se l'ull electrònic darrere del cap per poder percebre, tindre una percepció més de 360 graus de l'entorn, o voldrà fer servir l'ull electrònic per altres raons. Però...
I això ha de ser provat per aquest organisme que ens comentaves ara?
Cada hospital té un comitè de bioètica, llavors hi ha clíniques privades que és més fàcil que et diguin que sí i altres que és més complexa, que potser tarden mesos a veure si l'hospital ho troba ètic o no, però no és impossible. Vull dir, sempre trobaràs un hospital que t'ho farà.
Explica'ns què és la Fundació Cyborg.
La Fundació Cyborg és una fundació que crear amb la Montribas fa 2 anys, que és per ajudar altres persones a convertir-se en cíborg, que és per ajudar persones a incorporar tecnologia al cos per tal d'extendre els seus sentits o extendre la seva percepció. I doncs, al llarg de l'any fem diferents projectes on l'objectiu és crear un nou sentit al cos i aplicar-lo amb cibernètica.
Quantes persones en formeu part?
Bueno, depèn del grup. Són grups diferents que col·laborem amb diferents universitats de diferents llocs i cada grup té el seu número de persones.
Neil, ens has deixat amb la boca molt oberta avui, com imagino quan expliques aquells que desconeixem aquestes realitats, doncs, sota la teva experiència. En tot cas, quan vagis a fer aquesta operació, informa'ns-en i ens en farem ressò per saber com ha anat tot.
Vale, molt bé.
T'agraïm molt que hagis vingut avui als estudis de la xarxa Barcelona i cuida't molt i moltíssima sort.
Gràcies.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
Els primers esborranys del que després va dir reforma laboral afirmàvem, i no érem els únics, que allò no donaria més llocs de treball ni evitaria el tancament d'empreses, sinó tot el contrari.
Per a poder defensar els nostres arguments haurem de fer mobilitzacions. I tenim una cosa molt clara, les Terres de l'Ebre són molt poca gent, tenim molt poca força, per tant necessitarem el suport de tota la gent que es vulgui ajudar.
Les dietes miracle no existeixen, tenen un efecte rebot que és molt important, fas un sacrifici molt gran, molt gran. Quan deixen aquesta dieta, tot el que han perdut ho augmenten de seguida.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.